Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges, a temps d'informació esportiva, la darrera crònica esportiva d'aquest 2016, avui, dilluns 19 de desembre d'aquest 2016, que esportivament parlant ja ha tancat la paradeta, tot i que encara queden algunes cosetes, com per exemple la final, així ho podríem titllar, el partit que té aquest dimecres el Sobrense davant l'Igualada municipal d'Iguadolça a partir de 3 quarts de 9 del vespre. És partit pendent, partit que encara té pendent de fa un parell de jornades i que després de l'empat a 1 d'ahir amb la Rapitenca obliga més que mai al conjunt d'en Josu Julián a guanyar. Un Josu Julián que, parin atenció, ahir per primer cop parla de relleu a la banqueta. Obertament el tècnic del Sobrense diu que el més normal ara seria un canvi de rumb, de direcció, però com que això és el Sobrense, això no acabarà passant. En qualsevol cas, la situació és la que és i el Sobrense perd encara un lloc a la classificació després de l'empat d'ahir, cau al quart lloc per la cua i, com dèiem, obligats demà a sumar els 3 punts i, com deia el propi Josu Julián, no es vol veure abocat al precipici. En fi, ho escoltarem tot plegat i ho analitzarem, com també el que ha estat la primera derrota dels Sitges fora de casa aquesta temporada. Curiosament, en l'últim partit de l'any, un Sitges que s'ha quedat a un pas, allò de fer, com es diu, la volta perfecta, no? Com a visitant, això sí. Si hagués guanyat ahir a Sant Martí Sarroca, encara li quedava un últim partit fora, ja a mitjans de gener al camp del Vegas, doncs hauria estat, sens dubte, una dada molt, molt significativa. Parlarem de la derrota dels Sitges, també de la victòria per la mínima del Sobrense B davant l'Hostalets, que fa com a mínim acabar amb millors sensacions al conjunt de Cigor Bengoa aquest 2016. D'aquí uns moments saludarem l'Isidre Gómez, amb ell repassarem, com és habitual, tot el gruix de resultats dels equips de la Blanca Subur. Altres resultats que tenim damunt la taula, els de l'hoquei, el Club Patí Sitges, que acaba aquest 2016 golejant a la pista del segon equip del Casal l'Espluga. A veure si tenim un momentet per saludar Carles Busquet, l'entrenador del sènior A del Club Patí Subur Sitges. Resultats també de futbol femení, de rugby, en fi, una mica de tot, com sempre, com cada dilluns, en el que serà ja aquesta última edició del 2016 del Temps de Descompte.
Doncs no sé què dir-te, Carmina, però amb aquest tio jo li trobo alguna cosa estranya. No sé, està agafant una forma... Potser li hem de canviar la dieta. Mandarines, en lloc d'aquesta viscolàstica que li estàs donant.
No et preocupis, està tot controlat. Aquest any cagarà llaminadures, joguines i el matalàs nou.
No, sí, ja, sí.
A Moviplix, aquest Nadal, t'ho posem tan fàcil que trobaràs mil excuses per comprar-te un matalàs nou al millor preu.
Caga, tio, tio de Nadal. Caga un matalàs, veuràs que bé dormiràs.
Moviprix, a la Rambla de la Pau 89 de Vilanova i la Geltrú. Consulteu tot a moviprix.com i que tinguis bones festes.
...112, telèfon d'emergències. Com sabem si estem davant d'una emergència i cal trucar al 112? Quan estem en una situació de risc per persones o béns on el temps de resposta és bàsic per solucionar-ho d'una manera ràpida, eficaç i coordinada, truca immediatament al 112. Hauràs de donar el teu nom, localització, explicar el que ha passat per activar emergències mèdiques, bombers, policia o protecció civil. 112, el telèfon gratuït per emergències les 24 hores. 112, la Generalitat al teu costat.
Sitges Country cada jueves a partir de las 8 de la tarde y cada domingo a partir de 12 mediodía en Radio Maricel de Sitges.
Radio Maricel, al 107.8 de la frecuencia modulada.
Thank you.
4 i 6 minuts de la tarda. Engeguem, per tant, aquesta darrera edició del 2016 del Temps de Descompte, fent crònica d'aquest darrer cap de setmana esportiu de l'any fins a les 5 en punt de la tarda, i el nostre primer punt d'aturada és el repàs habitual de marcadors de futbol base, com sempre, en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb l'Isidre, com saben, hem de fer repàs i ens ha d'explicar què és el que li ha passat o li ha passat als equips de la Blanca aquest cap de setmana, començant per la victòria contundent, si més no, la que va aconseguir el juvenil Ada Preferent ahir davant el Bordeta.
Sí, però els primers 10 minuts 0-2 estàvem, eh?
Doncs escolta'm, qui veu el marcador final i això que dius tu ara no casa gaire, però en qualsevol cas, victòria final.
Les típiques errades de principi de partit que ens fan anar un rato malament, però després, bueno, es van imposar i, jo no sé, sobrats.
5-2 al final del marcador. 5-2. Déu-n'hi-do, mèrit té, evidentment, aixecar aquest 0-2 inicial per acabar golejant i acabar, com a mínim, aquest 2016 amb aquesta victòria contundent al Nou Pins Vents. Pel que fa a la resta, Isidre?
Doncs pues mira, el juvenil B va empatar a casa contra el Camp Buixeres 1-1, el cadet A va perdre a casa contra el Cornellà D per 2-4, el cadet B també va perdre a casa per 2-3 contra el Piera. En categoria infantil, l'infantil A va guanyar 1-4 al camp del barcelonista Terlenca, l'infantil B va guanyar 0-3 al camp del Quintinenc, i finalment l'infantil C va perdre a Gelida 2-0. En categoria Alevín, l'Alevín A es va imposar 8-1 a l'Igualada D a Pinsbens, l'Alevín B va perdre el camp del Martorell Associació Esportiva per 4-2, l'Alevín C van fer un resultat de tenis 6-6 contra el camp Vidaleta Pinsbens, el D va guanyar contra el Base Mar Bartra 3-6, l'E va perdre 1-6 contra l'Òdena, i finalement l'Alevín F va guanyar 7-2 contra l'Òdena D. En categoria Benjamí, el Benjamí va treure un punt important del Vila Olímpica Club Esportiu, un empat 0-0. El Benjamí B va empatar 2-2 a Pinsbens contra el Fontsanta Fatxó. El Benjamí C va perdre a Ribes 7-2. I finalment el Benjamí D es va imposar a Pinsbens 15-0 al Ribes D. Ja farem el resum, l'últim resum de l'any, que bueno, 7 victòries, 4 empats i 6 derrotes.
Vaja.
Això és el que ens ha portat aquesta última jornada d'aquest any 2016.
Del 2016, que tanca així d'aquesta manera pel que fa als equips de la Blanca, tot tornant a recordar el que ja ens deies, crec, Isidre, el passat divendres, i és que aquest dimecres...
Sí, farem el tradicional entrenament amb Papa Noel.
Perfecte.
I despedirem ja tota la canalla perquè agafen les seves merescudes vacances ja fins quan comencin els col·legis.
Doncs perfecte. Isidre, moltíssimes gràcies. Que passeu bones festes, tu personalment, evidentment, i tota la gran família de la Blanca, i que vagi molt bé.
I de part de la Blanca, pues, també. Desitjar-vos a tots unes bones festes i que ho passeu, i ens retrobem el proper any 2017.
Doncs així serà. Isidre, gràcies. Adéu-siau, una abraçada.
A vosaltres, adéu.
Quatre i deu minuts de la tarda a la sintonia de Ràdio Maricel, aquesta darrera edició del Temps de Descompte del 2016 fins les 5, fent crònica, com dèiem, d'aquesta última ja presa de contacte amb el món de l'esport d'aquest any 2016. Jornada número 15, a la primera i a la tercera catalana. Ara en farem crònica, però abans de tot, com sempre, marcadors i classificació. Grup segon de la primera catalana que encendeix aquests resultats. El Picat 3, en Vilaseca 2, Morell 3, Igualada 5, Sant Boià 6, en Jesús i Maria 1, Sant Cristóbal 2, Vilanova en 0, Sant Ildefons 0, Lleida B 2, Vista Alegre 2, Reus B 2, Balaguer 2, EFA Calmacelles 2, Sorense 1, Rapitenca 1 i Viladecans 2, Rubí 0. Tot i l'empat al seu camp davant el segon classificat, el que fins fa ben poc era segon classificat, l'EFA Calmacelles, perquè ara tenim canvi. Doncs el Balaguer continua liderant la classificació amb 32 punts. Ara el Sant Cristóbal torna a la segona plaça amb 30, 28 per EFA Calmacelles, 28 punts per Sant Boià, que se'n recupera una miqueta gràcies a aquesta golejada davant el Jesús i Maria, 24 per Viladecans. Atenció a aquest Viladecans, que està fent una primera volta notabilíssima. 23 punts per en Reus B, 23 per Lleida B i també pel Vilanova, que a poc va perdent pistonada en aquesta zona noble de la classificació. De fet, ahir, darrer partit ja de Joan Pallarès a la banqueta del club vilanoví i a punt ja del relleu a l'extècnic de l'Igualada, Edu Berrocal. El Vilanova, com dèiem, és 8è amb 23 punts, 22 per Sant Ildefons, 21 per Vista Alegre, els mateixos que Vilaseca i el Picat, 20 per Rapitenca. L'Igualada és 14è amb 15, ja passa el Sobrense, que amb l'empat d'ahir en suma 14, és 15è a la classificació, o el que és el mateix, quart per la cua, i només per darrere té el Rubí amb 11, el Jesús i Maria amb 9 i Cué encara no coneix la victòria, al Morell amb només 2 punts. Duels destacats d'aquesta última jornada del 2016. Encara en queden dos per tancar la primera volta. Doncs, com dèiem, l'empat a dos entre el líder, el Balaguer, i el fins fa poc segon classificat, l'EFA Calmacelles. 2-2 final que, bé, com a mínim fa mantenir el Balaguer el liderat a la classificació. El fet que el Sant Boià no va voler cedir cap punt al seu camp, és més, va acabar golejant el Jesús i Maria, el penúltim classificat, 6-1. La derrota del Vilanova, aquest Vilanova que està vivint dies complicats. Ahir ja era, com dèiem, el darrer partit d'en Joan Pallarès dirigint el conjunt vilanoví, tot esperant el nou tècnic, que serà Eduard Berrocal, perquè ens entenem el que fou entrenador de l'Igualada la darrera temporada. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Déu-n'hi-do. Uh-huh. A Vilanova les aigües no baixen gaire tranquil·les.
No, al final, doncs, Pallarès...
I Joan Pallarès no va tenir el millor final, evidentment.
No, ho tenia complicat, perquè tenia moltes ausències significatives per lesió i per sanció, I, de fet, va tirar de tres juvenils, Van debutar tres juvenils, que, per cert, les notícies que m'arriba, doncs, que ho van fer molt bé. El que passa que, clar, no és un partit per juvenils, I davant d'un Sant Cristóbal que tot i no jugava un gran partit, perquè tot el que he escoltat és que va fer lo suficient per a guanyar, va aconseguir guanyar el Vilanova, doncs amb les mateixes, els mateixos mals que té el Vilanova al llarg de tota la temporada: errades en defensa,
una miqueta del que es queixava també ahir el tècnic del Sorense, en Josu Julián, després ho escoltaran. Bé, esperant el relleu a la banqueta del Vilanova, Toni, la victòria de l'Igualada al camp del Morell, vaja, no sé si ara anar al camp del Morell és garantia de victòria, un Morell que encara no coneix la victòria, el triomf que porta dos punts gràcies a dos empats, però l'Igualada de Dani Gimeno ha sabut aprofitar precisament aquest aspecte i sobrepassar ja el Sobrense, tot esperant dimecres.
Però en diu moltes coses aquest partit, Sembla, tu mires el marcador i veus una victòria de l'Igualada, però en diu, doncs, que els gols que no ha marcat al llarg de tot el campionat el Morell, doncs se l'ha fet a l'Igualada, Perquè si no recordo malament el marcador final fue
3-5.
Sí, sí. L'ha fet 3 gols, no havia marcat, els màxims que havia marcat el Morell 2 gols, I li va fer 3 gols a l'Igualada. Això vol dir alguna cosa. Sí que l'Igualada el va fer 5, però diu, doncs, que defensivament l'Igualada tindrà algun que altre, té alguna que altra mancança, alguna cosa passa, perquè en casa gols, l'Alpicale va fer 3. a casa. I va acabar com va acabar el partit. Vull dir que no és un equip que defensivament, tot i que Dani Gimeno doncs, l'ha armat força bé, perquè s'ha notat molt el canvi de Dani Gimeno, alguna cosa està fallant en defensa a l'Igualada. Amb el Dani Gimeno també, perquè també encaixa gols.
Sorprenent, com a mínim, el Viladecans, aquest Viladecans que està a cinquè ja a la classificació.
Sí, que va patir tant l'any passat que de fet
sí,
li va passar com l'està passant aquest any al Suburense,
sí,
li va costar molt de sortir del pou, va sortir i
guanyat,
va respirar.
Ha guanyat 7 partits ja, el Viladecans, en total dos menys que els primers, que el Balaguer i el Sant Cristóbal, que n'han guanyat 9.
Sí.
Té uns números que evidentment certifiquen aquesta bona primera volta.
És un equip bastant molt similar al Sant Ildefons, Sant Ildefons també està fent una temporada molt bona, el que passa que és un xip irregular, i doncs perdre algun partit com el que va perdre doncs, a aquesta jornada, però Viladecans és un equip que s'ha reforçat molt bé, que ja ho va dir a la primera jornada guanyant al Vilanova, i doncs que és això el que tu dius, que és un equip que està fent una molt bona campanya.
Bon paper de moment també dels filials, del Reus B i del Lleida B, estan allà amb 23 punts, ocupant sisena, setena posició. El Vilanova, com dèiem, que ha perdut una miqueta de vista aquests primers llocs de la classificació. I Toni, el Subo, aquest Suburense que no acaba d'arrencar.
No acaba
d'arrencar i que fa mesos, de fet, que no guanya un partit. De fet, tu ja divendres assenyalaves que l'última victòria era la que va aconseguir aquí
amb el Sant Boià.
Amb el Sant Boià. Estem parlant de que això era la jornada 6-7, em sembla.
Sí, això era per setembre. Uh-huh. Això era per setembre, no?
Sí, finals de setembre, sí, principis d'octubre.
Sí, perquè el partit de Sant Ildefons doncs va arribar després del partit amb el Sant Boià.
No, abans.
Això era octubre.
Jo crec que era finals de setembre, principis d'octubre.
Això era octubre, principis d'octubre. Sí.
Han passat ja unes quantes jornades i el Suburense no ha tornat a guanyar. Tampoc és que ho hagi perdut tot, però hi han hagut aquí molts empats.
Sí, perquè era la jornada 7, Han passat moltes jornades. Estem parlant de la jornada 15a, no? Han passat 8, el Suburense ha jugat 7 partits menys el que té que jugar aquesta setmana a l'Igualada.
Mm-hmm. 5 empats porta ja el Suburense.
Sí, 5 empats.
Que li han permet com a mínim sumar 5 punts, però lluny una miqueta d'aquells números que comentàvem divendres, no?, de la temporada passada.
Clar, és que no el mateix sumar de 3 en 3 que de 1 en 1, no? El Suburense, sobretot a casa, doncs porta una dinàmica bastant negativa, perquè de fet el Suburense a casa ha perdut amb el Vilaró, ha perdut amb el Lleida, ha perdut amb el Vistalegre, porta derrotes doncs que marca una miqueta, i després ha empatat amb un equip com el Balaguer, sí que ha aconseguit empats com el d'ahir amb la Rapitenca, però crec que el Suburense no té la dinàmica de l'any passat a casa. És un equip que a casa l'any passat salvava molts punts, de fet la trajectòria a casa va ser molt positiva, i aquest any, doncs, tot el contrari, el Suburense està patint.
Uh-huh. Partit d'ahir, Toni, un Suburense clarament de més a menys.
Sí, i curiosament la segona part. Si la setmana passada parlaven del partit que perdia el camp de Vilaseca, doncs en una primera part que fins i tot va poder guanyar, perquè a mi me parlaven l'altre dia doncs que el partit, la primera part, podia haver acabat 2-0 a favor Suburense, però que els primers minuts del Suburense de la segona part van tenir un parell d'ocasions per posar-se en un 3-0 i no passar res. En canvi va acabar perdent, no? L'última mitja hora, doncs, al moment que va encaixar el primer gol, doncs se va venir a baix. No va ser el cas d'ahir, perquè ahir quan encaixa el primer gol el Suburense
molt aviat,
a minut 3.
Sí, a minut 3 encaixa el 0-1 i penses, caram, ostres, només li falta això a l'equip, no? Ja ve d'una dinàmica negativa, ara aixeca això. Sortosament arriba
a
l'empanal al minut 8, gràcies a una centrada d'Alejandro Pascua des de la banda dreta, un defensor del Rapitenc que refusa amb les mans, l'àrbitre no té dubtes, ho assenyala i decreta el penal. Marcos García no falla, marca l'empat a 1 6 minuts després. Dius, bueno, tornem a començar, però bé, no han passat tants minuts del 0-1 al 1-1, i això és bo.
És bo.
Tot i que l'equip, almenys ahir la sensació des de fora era aquesta, quan s'acaba Marcos García
s'acaba l'equip, això va passar ahir, va donar aquesta sensació.
Mentre Marcos García va tenir, com diuen els argentins, la manija,
sí,
bé, però
l'equip va funcionar.
Sí, sí.
I fins i tot van lligar alguna jugada molt, molt, molt interessant. Encara jo me recordo aquest xut de Villa des de fora a l'àrea, doncs que el porter fa una bona aturada, enviar la pilota a corna, o aquella jugada per la banda en la que la pilota queda al centre de l'àrea remata el Pasqua alt, o aquella jugada en la que doncs, Didac remata a boca canó amb el porter i la treu com ho pot. Uh-huh. Són tres clares ocasions del Sobrense en aquesta primera part.
I la Rapitenca, que tenia molt clar a què volia jugar ahir a Aiguadols, va ser tot el contrari al que vam veure, per exemple, Toni, la temporada passada, aquella Rapitenca de tocar, de tocar, de tocar, de tocar, però que va sortir perdent 2-0. I ahir, podríem dir, renunciant al seu estil, doncs va treure un punt, i a punt va estar d'endur-se els tres, perquè la segona part les ocasions van ser de la Rapitenca.
De fet...
Entre Nito, que un partit més destacadíssim, i el desencert dels davanters visitants, doncs sortosament te'n vas amb aquest empat a un.
Sí, sí. Com tu el que deies, no? Sí que l'any passat tenia un estil molt diferent, també era un entrenador molt diferent el que entrenava sí. La Rapitenca. Aquest any doncs l'estil és diferent. A casa toca més, perquè de fet a mi Dani Gimeno em va dir que la Rapitenca a casa li dona un bon tracte a la pilota. A casa el seu camp toca més. Ahir ells eren conscients de lo que li va passar l'any passat i sabien que el que tenien que fer és jugar al futbol directe, aquí no n'hi ha espais, i quan no n'hi ha espai el que tens que fer és llançar la pilota el més amunt possible a veure què pots aconseguir. I li va sortir bé, no? Perquè doncs, en una... De fet, a la primera part, el que jo vaig notar, i també a la segona, que arriba molt aviat. En seguida generen perill. Vull dir, una pilota llarga li porta moltes, moltes...
Ara ho escoltaran, el Josu es queixa precisament d'això, no? De que amb un futbol tan, tan directe de l'equip rival es generin tants problemes. Sí, ell sí. Parla d'aspectes defensius de l'equip, i bé, en aquest sentit les declaracions del Josu, que les podrem escoltar ara res en uns segons, doncs venen a dir això, no? El mal moment, i expliquen el mal moment de l'equip des del partit de dimecres, que de no guanyar-lo, segons el míster, diu que ja l'equip estaria, com aquell que diu, mirant allò, traient el cap al precipici. Un Sobrense que juga més amb el cor que no pas amb el cap, que ara tot el que fa gairebé no surt, i que com que és el Sobrense, ell encara està dirigint l'equip, però que, atenció, perquè en un moment de la conversa ell diu obertament que a l'equip li caldria un relleu, perquè el missatge, la idea que ell vol transmetre a l'equip, ja aquesta no arriba. Allò que algú va dir en el seu moment, ens hem buidat tots plegats, doncs potser ell té la sensació que està passant això, que el missatge, la idea futbolística que ara intenta transmetre el Josu als jugadors no arriba, es queda pel camí. L'equip necessita aire nou, ell reconeix no tenir idees, en fi, si tot això ho fiquen dins del got, surt això.
No sé què dir-te, insuficients... Suposo que no, perquè no ens hem merescut molt més, la veritat. Crec que avui doncs, bueno, un altre cop no hem estat encertats defensant i al final l'última jugada l'hem tingut. Abans entraven, ara no entren. Bueno, és un punt. Si el dimecres ens toca la loteria i guanyem, pues no serà tan dolent, sinó doncs bueno, serà l'abocament al precipici, així de clar.
Tens la sensació que l'equip vol però no pot?
Tinc la sensació que l'equip ara mateix es buida en cada jugada i es buida amb el cor i no amb el cap, i això no ens porta enlloc. I igual que l'equip, el cos tècnic igual. Ara mateix... tot el que fem, res surt. Llavors, quan estàs en aquestes situacions, o hi ha un reset, o passa alguna cosa, Com el som al Sobrense, doncs no em fan fora, però crec que és el que mereixo, anar fora, sincerament. Perquè l'equip necessita aire nou. Necessita algú que els doni alguna cosa nou i que els hi aporti alguna cosa diferent. Jo ara mateix ja crec que he arribat al tope, ja no sé què més fer, ja no tinc idees, i quan se t'acaben les idees t'has perdut.
No et veus capaç, i això?
No sé si sóc capaç o no. Quan tu ja no comuniques el que... O sigui, les idees que tu vols comunicar no arriben...
El missatge no arriba.
Sí, el missatge no arriba... És molt complicat. No sé, per aprovar un botó, que diuen. Treus el Laguna, tens tres o quatre situacions d'un contra un a banda i les acabes perdent quan tens el Laguna. Però és clar, intentes comunicar, intentes que el missatge sigui banda, fàcil, Laguna, segona jugada, remat de Laguna, el que sigui, i no ho fem. Llavors, pues, és una pena, perquè intentes aportar coses des de fora, però no... No tenim claredat, no tenim claredat. Avui en defensa hem tornat a oferir moltíssimes ocasions de perill per un equip que... Bueno, que... Tampoc ens hauria de crear tantes ocasions en tant joc directe que han fet avui, que no és el seu joc. I nosaltres per xutar a porteria necessitem posar un ciri a la verge que més us agradi.
Sincerament, creus que cal un relleu?
Jo sí, jo sí.
O ho dius més per parlar?
No. Porto dient unes setmanes al petit comitè dintre, però sóc sobrense. Ja està, és normal. No? Ningú vol venir aquí amb un club tan petit. És molt complicat. Llavors, jo no és que digui que vull un relleu. Jo ojalà pogués ajudar aquest club, que és el que més m'estimo, i per això estic com estic. Cap entrenador d'aquesta categoria està... tan dugul com estic jo, perquè a la gent li suda el rabo, així de clar t'ho dic, a l'equip on treballa, està pels diners i punt. Jo no, jo estic per sentiment, és la diferència. És una diferència abismal. I a mi és bueno, cada vegada que no guanyo i cada vegada que no puc aportar res nou als jugadors, a mi, pues és... Jo em fustigo per dintre i ho passo molt malament i clar, està arribant el moment de que els meus companys m'animen, el Marc m'anima, però al final, bueno, els jugadors necessiten algú positiu i jo ara mateix no els estic ajudant, la veritat. Intento, però no els ajudo.
Doncs a partir d'aquesta situació, què creus que es pot fer?
Jo res, jo, pues mira, intentar guanyar l'Igualada, ja et dic, intentar guanyar l'Igualada i veure les coses de diferent manera al Nadal, però ja et dic, fins que no tinguem una victòria és complicat veure diferent, perquè quan estàs acostumat a guanyar moltes vegades i ara t'has d'acostumar a no guanyar sempre, no està fàcil. Ho portem dignament. Ho portem dignament perquè bueno, no perdem els nervis, altres entrenadors s'autoexpulsen, jugadors expulsats, nosaltres no perdem els nervis, però lluitem amb el que lluitem, torno a dir-te, eh? Nosaltres tenim el que tenim, no ens podem reforçar amb grans noms i al final doncs bueno, l'aire nou que potser necessita la banqueta, si s'hagués donat al dintre del camp fa un mes, però al final els diners són els que manen i nosaltres no podem competir ni amb el Vilanova ni amb l'Igualada ni amb el Rapitenca, amb això no podem competir, és que és impossible. Per molt que ho intentem, no podem competir i és el que hi ha. I ja et dic, xapó pels jugadors que ho intenten, però al final ho intentem sempre amb el cor. I al final els equips estan treballats i amb el cor no guanyes quasi cap partit.
Ara ho deies, i amb això acabo, Josu, dimecres, fer el clic, no? Intentar sumar 3 punts per veure si la situació reverteix.
Dimecres, òbviament, clar, si guanyem, doncs suposo que canviarà el pensament de la gent, però per això ens hem de fer molt força darrere i no concedir quasi ocasions de gol. I torno a dir-te, hem de començar la casa per allà, per la defensa, i no podem pretendre marcar gols si concedim tan fàcil darrere. Llavors, per guanyar l'Igualada ens hem de mentalitzar que serà un partit molt, molt, molt trabat, de molta xivarri, de molta guerra i bueno, de joc d'aquest que no es veu i hem de...
Precisament el que no us convé.
No, jo ara mateix el que ens convé és marxar cap a casa i no tornar fins al 8 del gener. Mm. És el que ens convé. Però al final està posat com està posat el partit. Sí que és cert que no estem tan malament com quan va ser el partit, que no teníem determinats jugadors, ara els tenim, però clar, al final la necessitat cada cop és més gran i quan tu necessites guanyar sí o sí és complicat perquè el jugador pues bueno, se li encongeix la cama quan ha de xutar, ha de ficar el porter a dintre i xuta amb por de fallar. És una pena perquè, ja et dic, no ens hem, crec que l'empat és just, no ens hem merescut guanyar, però l'última jugada la tens claríssima i tot això és psicològic, és mental. Però bueno, ja et dic, intentar que no ho escolti molta gent del meu equip això, demà, és veritat, perquè si no diran, vaja, si l'entrenador no creu en esto. I ja et dic, i que el Reina, el Xavi, demà i demà passat empentin a l'equip, que som motivadors nats i intentar recuperar ànims per tots, inclús per mi, i dimecres guanyar, i ja està. Jo tinc l'esperança de que quan les coses van tan malament, al final un dia t'ha d'arribar la sort, un dia, eh? Ja no dic sempre, però un dia. Avui no hem tingut, la setmana passada tampoc, portem molts dies sense tenir la sort, entre cometes, perquè la sort s'ha de buscar, però algun dia hem de guanyar, com se dice, merecidamente, i algun dia tenemos que ganar inmerecidamente. Este miércoles es un buen día para callar bocas. Estaría bé.
Dos quarts i dos minuts de 5 de la tarda. Jo sóc Julián Alló, a pecho descubierto, com vulguin dir-li. Però, sens dubte, després del que hem escoltat, cal una bona dosi d'ànims. D'entrada, de cara a dimecres, Toni, perquè això és el que queda. I sí que ell ara reconeixia que el que seria ideal és marxar cap a casa i tornarem ja quan passin els Reis. Però això no pot ser, i demà tens un partit que l'has d'afrontar amb les millors condicions possibles.
Sí.
És una situació també nova, perquè evidentment això no ets un equip professional, no jugues diumenge i dimecres tornes a jugar. No. Veurem quin és el procés de recuperació que té l'equip després d'haver jugat ahir. Tens dos dies, avui per descansar i demà...
No, entrenen.
Sí?
Sí, avui entrenen, Pitu, i demà també.
Doncs dos dies...
D'entreno,
i dimecres el tercer, que és l'entreno més important, que és el partit, a 3:15. Per cert, ens diuen des del Sobrense que per al partit de dimecres no es cobrarà entrada. Això sí, es demana al soci, a l'afeccionat, aquell públic que vulgui assistir al partit de dimecres, 3:15 del vespre a Aiguadols, porti una joguina, perquè el Sobrense col·labora un any més amb aquesta campanya de Cap Nen Sense Joguina. Doncs és important que tothom porti joguines, a poder ser noves, seminoves, que estiguin allò en bon estat, perquè cap nen, com dèiem, passi aquestes festes sense joguina. És molt senzill, no els cobraran entrada, però a canvi els demanen la gent del Sobrense que portin les joguines per als nens més necessitats. En fi... Tres punts, Toni.
Tres molt importants.
Deia, el Josu parlava de la loteria, no? La loteria serà l'endemà, el 22, però...
Sí, però millor li toca abans, al Sobrense.
Si al Sobrense li toca una mica abans, també estarem contents, eh?
Seria molt bo, perquè si no, compta que l'Igualada s'anirà a 4 punts, tens a la Rapitenca a 5, i si no recordo malament, a l'Alpicat a 7, que són els 3...
Sí, mira, l'Igualada ja et passa un punt.
Si guanyen, se col·loquen a 4.
La Rapitenca la tens a 5.
A 5.
Sí, l'Alpicat el tens... 14... No, la Rapitenca la tens a 6, perdó.
A 6 ja,
sí,
imagina't.
Sí,
va empatar.
I l'Alpicat a 7.
Imagina't. Per això necessiten com l'aigua o com l'aire que respiren, no? A guanyar els 3 punts demà, perquè si no se'n van.
Una darrera qüestió, abans no anem a la tercera catalana. Tu creus que seria bo un relleu a la banqueta?
No, jo no. Jo ho tinc clar. No, jo penso que té idees el Josu i que encara té molta cosa
a
fer.
Sí, però si aquestes idees que té diu que no les sap transmetre o que ja creu que ja no arriben com han d'arribar els jugadors?
Penso que ara és el moment de demostrar-lo. quan l'equip no està bé, és el moment que l'entrenador té que ser més fort encara, i doncs a mirar, si ell creu que no transmetre bé les idees als jugadors, doncs canviar la idea, però no canviar la persona, penso jo.
Bé, en qualsevol cas, veurem què és el que passa dimecres. Recordem i repetim, 8:45 del vespre, el partit pendent amb el Club de Futbol Igualada al Municipal d'Aiguadols. Farà fred, això és inevitable. Per tant, els que siguin valents i vulguin donar suport al Sugu, ben averiadets. Anem a la tercera catalana, grup 12, per enrepassar ja amb els marcadors d'aquesta quinzena jornada, que han estat Olivella 3, Òdena 4, Molanta 2, Piera 0, Hortonenc 0, Vegas 2, Martinenca 2, Sitges 1, Riudevilles 2, Carme 0, Anoia 1, Cubelles 2, La Múnia 4, Sant Cugat Sesgarrigues 1, Sobrense B 1, Hostalets 0 i Joventut Ribatana 3, Calaf 1. El Vegas, si cal una miqueta més líder, suma ja 38 punts, li treu 7 al segon classificat, que ja no és el Sitges, és la Joventut Ribatana amb 31 punts. Recordem que a la Juve Ribatana encara li resten 45 minuts amb l'Òdena. El Sitges precisament és tercer amb 30, 29 per la Múnia, 27 per Anoia, 24 per Cubelles, 24 punts també per Piera i Òdena, 19 per Sobrense B, que ocupa la novena posició, 17 per Sant Pere Molanta, 17 punts també per Calaf, 17 per Martinenca, 16 per Hortonenc, el Riudevitlles és 14 amb 15 i a la part baixa hi trobem Olivella amb 15, Carme amb 12, Hostalets penúltim amb 10 i una setmana més a la cua de la classificació al Sant Cugat Sesgarrigues amb 8 punts. Doncs li ha faltat molt poquet a la Unió Esportiva Sitges per acabar la primera volta immaculat fora de casa, Toni.
Sí.
Han faltat dos partits.
Dos partits.
La derrota d'ahir, la primera de la temporada fora de casa. Aquesta temporada, evidentment, ens en referim. Faltaven dos partits, com dèiem, el d'ahir i el que tancava la primera volta a Vegas. Ara ja no podrà ser. En qualsevol cas, quina sensació et deixa el partit d'ahir, Toni?
Ahir la sensació que em deixa és que no va mereixer guanyar els Sitges, però tampoc perdre. Jo penso que ahir, el més normal, un empat, però què van fer uns i l'altre, no? El Sitges va tenir dos pilotes de gol, va marcar un gol, i ells van tenir dos i van marcar dos gols.
Un Sitges que a mi personalment em va agradar més a la segona que a la primera part.
Sí.
No sé per què. Probablement perquè va tenir més presència i més vocació ofensiva.
Sí, va sortir més neguitós a la primera part i de fet ells van arribar molt a la primera part amb un futbol molt directe, no? Però van arribar bastant. Van patir angoixes sobretot en defensa dels Sitges a la primera part. En la segona no, en la segona doncs parell de retocs, doncs el Sitges li va donar doncs més persistència en defensa i va doncs portar endavant més al seu lloc, no? En aquell camp tampoc podia fer molta cosa que no...
Però de fet és quan tens més les ocasions, no? Recordem una claríssima d'Àlex Pérez que amb l'1 contra 1 al porter doncs va errar. Sí que després va aprofitar precisament una errada del porter de la Martinenca per aconseguir l'empat a 1, però arriba el 2-1 a uns 20 minuts per acabar el partit i un 2-1, un gol de falta de la Martinenca que deixa tocat els Sitges.
Sí,
perquè després ja vols fer les coses massa de pressa, més amb el cor que amb el cap. Tots endavant, ja ens arrisquem i els minuts últims no tampoc van ser massa positius en aquest sentit.
És que ells marquen el segon gol precisament quan millor estava controlant els Sitges,
sí.
I quan els Sitges
és gerra d'aigua freda.
Pensàvem que podia guanyar aquest partit, perquè de fet veiem un Sitges millor que la Rapitenca, la segona part Rapitenca no va assistir, i tan sols se va dedicar en aquesta falta a marcar el gol i s'ha acabat,
una Martinenca
que va. Que la Martinenca,
Els acaben amb enca,
M'he quedat amb el
doncs la Martinenca que va jugar ahir un futbol molt directe.
Molt directe. De fet, és el futbol de la Martinenca, a casa seva és un futbol directe, li treu molt de rendiment.
I ja sabíem, Toni, i ja dèiem divendres que si la Martinenca feia bons resultats era precisament a casa seva.
Sí, clar, és que de fet ha tret els millors números a casa seva, no? Que en contrari doncs, ha tingut moltes dificultats perquè no ha guanyat cap partit, no? Doncs, però a casa seva sí està fent bé la feina i la prova la tens que ahir el Sitges va patir molt. No és just que surti derrotat, però tampoc hagués sigut just guanyar, perquè jo penso que el més clar és un empat.
Li preguntava al Toni quines sensacions li va deixar la derrota d'ahir. Doncs també li vam preguntar al míster Rafa Porras sobre la derrota i deia això.
Bueno, sempre que trencar una ratxa positiva és negatiu, però bueno, eren conscients que veníem a un camp difícil, amb un equip que, bueno, que l'any passat va ser la revelació, per lo que sigui aquest any no han començat bé, però sabíem que no seria fàcil i així ha estat. Jo crec que a línies generals hem tingut el partit ben controlat, apenas hem tingut angoixes en xuts a porteria, alguna parada d'Eric jo no recordo ninguna, però bueno, amb dos errors puntuals. La primera part ha sigut una devolució lateral que teníem previst que no la fessin, però el jugador pues, no hi ha arribat. I la segona part, quan s'hem ficat al partit, que era el més difícil, semblava que l'1-2 estava més a prop, hem tingut una claríssima de l'Àlex, que normalment la s'enxufa i avui pues, malauradament no ho ha fet, d'una falta innecessària, també una pilota que entra tova pel mig. Bueno, un gol d'aquests que també et queda una mica de, com es diu, l'argot futbolístic cara tonto, però bueno. És futbol, hem intentat després pues, ja amb l'heroica inclús pues, ficant el Víctor els últims 5 minuts per intentar buscar una pilota a la olla, però no ha pogut ser i bueno, malauradament s'ha trencat la ratxa, però hem de continuar, això queda molt.
Primera part més aviat discreta, l'equip ha tingut millors prestacions a la segona.
Bueno, possiblement la segona hem tingut més presència ofensiva, però jo crec que la primera part, si analitzes bé, hem tingut dos o tres arribades bastant clares. Jo recordo una de l'Àlex que se li ha anat al control, recordo un parell de Ricard, que clar, tenint en compte que Ricard porta pues, dos mesos sense jugar i aquesta xispa pues, no la té i avui pues, malauradament se li ha vist. I la segona part, pues, bueno, ja et dic, quan el partit semblava que estava més a prop de l'1-2 que el 2-1, pues, una falta innecessària, una pilota que entra així tot per sobre de la barrera. Llavors, doncs, clar, ja t'entren les presses, t'entra l'angoixa i tal, però en cap moment puc recriminar els jugadors que a nivell actitudinal ha sigut bo.
El joc de la Martinenca estava molt clar. Ells practiquen un futbol molt, molt directe.
Sí, bueno, cadascú juga amb el que té, amb el que pot i en funció del que creu la filosofia de l'entrenador, però bueno, ja sabien que era un equip difícil. Si mires els resultats aquí em sembla que només va ser capaç de guanyar un equip, tots els contraris han perdut o com a màxim han empatat, ho sabíem, estàvem avisats, ho hem intentat, jo crec que a nivell actitudinal, repeteixo, ha estat bo, però a nivell de concentració en moments puntuals i després bueno, també depèn l'encert i la qualitat dels jugadors que en funció, depèn del partit, doncs avui no hem estat encertats.
Llàstima, no? L'últim partit del sí. 2016 és més allò que comentàvem, no? la dada, no? Però bé, sí, algun queda, dia havia d'arribar.
Sí, perquè et queda aquest regust i ara per hi ha un peron, són massa dies sense tornar a jugar, el cap del futbolista pues, funciona encara més lent, perquè hasta que no perds un partit i al cap de la setmana tornes a jugar, pues, bueno, sembla que la setmana es fa més curta i ja tens ganes no entrar a competir per intentar treure't aquest regust amar. Però bueno, malauradament ha arribat amb el moment que ha arribat, després en objectiu i ho penses a pensar al setembre, dius, bueno, si la primera derrota arribava a l'última jornada de la primera, abans del parany del paron nadalenc, pues, l'haguessin firmat. El que passa que ara, pues, sí, evidentment, pues, el vestuari està tocat, està dolgut, perquè jo crec que és aquella frase que es diu, no? Nadar tanto para morir en la orilla. Perquè jo crec que no, en cap moment hem sigut inferiors, en cap moment, vull dir, si algú es mereixia guanyar, jo crec que hem sigut nosaltres, però no, el futbol són gols i és el que tenen. Ells s'han tingut 3, n'han fet 2, nosaltres hem tingut 4 o 5. No hem sigut capaços per diferents motius d'introduir-la i ja està, felicitat la Martinenca i nosaltres pues, el dimarts a continuar i preparant les festes nadalenques perquè la gent no es desconnecti i el següent parit a casa pues, serà igual de difícil que tots els que hi ha en aquesta categoria.
S'atura la competició, quin planning teniu previst, Rafa, per aquests dies?
Bueno, pues el planning també com es juga, em sembla que juguem a casa i es juga el 7 de gener, tampoc ens podem desconnectar, amb la qual la setmana que ve entrenarem un parell de dies perquè la gent no es desconnecti del tot i la següent setmana entrarem el 29 i 30. Vam fer una mena d'estadística a veure quins jugadors hi marxaven a les seves famílies, fora i demés i, bueno, i el dia que en principi estadísticament teníem més quantitat de jugadors pues, vam decidir que és el 29 i el 30, entrenarem per recuperar una mica pues, les sensacions de lo que és el futbol, perquè avui sonó el Nadal i això et desconnecta, i llavors passar el cap d'any i la següent setmana pues, entrenar dilluns, dimarts i dimecres i donar-los la vigília de Reis i Reis perquè desconnectin i estiguin les famílies i el dia 7 a competir, que és el que ens toca.
Com dèiem, avui es tanca el 2016, bé, en el teu cas no és un 2016 partit, no? Perquè entre el Sant Pere Molanta i la Unió Esportiva Sitges, però com que el que ens ocupa és el Sitges, Rafa, de moment, content de com estan anant tot?
Sí, sí, a línies generals, bueno, pues estem, jo crec que tots els partits hem competit, competim amb les armes que tenim, cada equip té les seves armes, nosaltres tenim pues, les nostres armes, tenim moltes virtuts, també tenim molts defectes, també tenim alguna que altra mancança, intentem pues, dissimular-la, però bueno, a nivell actitudinal, als jugadors no se'ls pot dir que cap partit, cap jugador, o si més no, l'equip en general s'han passejat, amb la qual hi ha dies que hem estat més encertats, dies que menys, però a nivell actitudinal, al setembre, doncs, com vam configurar la plantilla, vam mirar, doncs, jo crec que podem ser optimistes de moment a el que estem fent.
Què li demanes als Reis?
Bueno, al Rei sobretot li demano salut, ¿vale? Perquè el futbol és un esport i és tot totalment secundari, el que passa que si ens centrem en el tema esportiu, pues, bueno, pues, també salut, que els jugadors pues, no pateixin lesions, i, bueno, i si hi hagués alguna oportunitat al mercat de poder fitxar, pues, fitxaríem, el que passa que és complicat, perquè els Sitges actualment pues, a nivell de pressupost ja es va dir que no es fitxava cap jugador, i clar, està a la tercera catalana quan vas a buscar jugadors, i és un hàndicap, i a part hi ha 4 o 5 o 6 o 7 equips de tercera catalana, catalana que paguen, i llavors amb igualtat de condicions pues, la gent pues, es decanta pel tema econòmic, és respectable i entendible totalment. En la qual cosa, bueno, pues, si al mercat hi ha alguna opció, pues, sempre serà benvinguda, perquè sempre que una plantilla no té que estar mai tancada, perquè considero que sempre aire fresc pues, reacciona a tothom. El que està jugant i està mitjanament acomodat pues, és un motiu d'injecció de seguir competint perquè hi ha aire nou. Però bueno, farem el que podem, estem intentant, no és que estem plegats de braços, però les coses no són tan fàcils, perquè evidentment tenim competència inclús a la comarca i no tan lluny, inclús al Penedès, que, bueno, pues, que hi ha equips que paguen els jugadors, paguen incentius, i això pues, és un agravi comparatiu a l'hora de decidir-se per nosaltres.
Bueno, Rafa, doncs gràcies i que passeu tots unes bones festes.
Igualment, aprofito per la gent de Sitges, en especial els d'esports, pues, que tinguin una bona entrada d'any, que tinguin unes festes i sobretot molta salut.
Doncs això, bones festes també per tota la gent de la Unió Esportiva Sitges. El Sitges, que no tornarà a jugar fins al 7 de gener, tindrà com a rival el primer del 2017, el Hortonenc. I el Sobrense B, que ahir va acabar l'any doncs, de la millor manera possible, amb una victòria gràcies a un solitari gol de Guillem Vinyola en el partit que va jugar ahir aquí davant l'Hostalets de Pierola. Toni, és una bona manera per acabar, com dèiem, aquest 2016, sobretot després del que ens deia ara fa una setmana el Sigurd Bengó, el tècnic, creient que l'equip encara podia oferir una miqueta més del que estava oferint fins ara.
Sí,
i que
sí.
Estava allò intentant trobar el seu lloc encara aquesta temporada de la categoria.
Doncs ahir les coses li van sortir bé. Compte que fins i tot en l'últim instant doncs el porter del Sobrense B va per un penal, que si no ara estaríem parlant d'un empat.
Sí, d'un empat, de dos punts que s'escapaven en aquest cas.
M'entens? Vull dir que penso que és una bona victòria, doncs tres punts importants per doncs, a passar les festes del Nadal i ja preparar el proper partit, doncs que és tot un pat fort, perquè va anar al camp del Cubelles.
Sí, senyor, el 2017, l'inici d'aquest 2017 per al Sobrense B, ho dèiem també fa una setmana amb el Cigor, és d'aquells d'agafa't, d'agafa't fort.
Sí, sí, sí.
Cubelles, el Cubelles, el primer partit de l'any, obriràs la segona volta anant al camp de la Juve Ribatana, en fi.
Sí, té un inici de l'any
exigent.
Molt exigent, i bé, per això ha anat molt bé aquesta victòria, s'han retrobat amb la victòria, després d'aquell impact que va aconseguir amb el Carme, un partit atrasat en el seu dia, doncs...
Té encara el partit pendent de Calaf, que tornem a repetir, serà el 10 de gener, és un dimarts, a les 9 del vespre, en fi, si pogués rascar una coseta d'allà també seria interessant.
Seria molt interessant, perquè d'aquesta manera doncs, és un bon entrenament per afrontar doncs, aquesta recta final de la primera volta i inici la segona.
Perquè fa la classificació, Toni, Vegas, que sembla que va posant, com diuen els castellans, tierra de por medio,
sí.
La Ribatana ja ha aconseguit el segon lloc, li ha pres el segon lloc als Sitges.
Sí. Té un partit menys.
Té 45 minuts encara pendents amb l'Òdena.
Amb l'Òdena,
Compte, sí, sí, tu l'has ara dissabte a l'Òdena, sí, i què va semblar?
A mi me sembla un molt bon equip, me sembla un equip que no dona partit per perdre en cap moment i que tindrà que picar molta pedra la Ribatana per a guanyar l'Òdena.
En qualsevol cas, com a mínim té un punt. serien 32, si el partit acabés tal i com està, 0-0, serien 33, no, 34, si acabés marcant la joventut ribetana, el conjunt de Víctor Doñate. El Sitges, com dèiem, és ara tercer amb 30 punts. 10 minuts i les 5, vinga, anem cap a l'hoquei. Minuts i les 5 de la tarda, com dèiem, anem a l'hoquei patins per repassar com queda després del darrer partit de la primera volta amb el grup E de la segona catalana. Doncs, pel que fa als equips del Club Patí Subur Sitges, recordar que el Sènior B, que jugava divendres al vespre, va acabar perdent 3-4 aquí amb el Monjos, va anar d'un pèl perquè el Sènior B rasqués com a mínim un punt a l'actual líder, el Monjos, mentre que el Sènior A no va tenir masses dificultats, almenys així el marcador ho indica, per imposar-se a la pista del Casal l'Espluga B per 2-14. Per tant, quina millor manera d'acabar amb aquest 2016 i quina millor manera de tancar la primera volta, tot i que a nivell de classificació vostès veuran que el Club Patí Subur Sitges és segon, que està a 6 punts del líder, que és el Monjos, però recordem que encara hi ha un partit pendent del que decideixi el comitè de competició, aquell famós partit del cap de setmana passat en què el Casal l'Espluga A es va presentar aquí amb unes baixes mèdiques. Per tant, a partir d'aquí, repeteixo, caldrà veure què és el que decideix el comitè de competició. Res, hem decidit trucar amb l'entrenador del Sènior A del Club Patí Subur Sitges, és en Carles Busquet, per demanar-li una valoració una miqueta del que li ha semblat aquesta primera volta, i així ho hem fet. Tenim el Carles ja al telèfon. Carles, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Home, després d'aquesta contundent victòria d'ahir, 2-14, vaja, no varen veure el partit, però pel que indica el marcador, molt superiors ahir.
Sí. Bueno, sabíem que no ens causarien moltes dificultats, i vam anar el que teníem que fer a guanyar i a portar-nos 3 punts i acabar ja la primera volta.
Uh-huh. Acabeu, com dèiem, aquesta primera volta, Carles, en segon lloc de la classificació, bàsicament perquè veu perdre amb el Monjos i pendents encara d'aquest partit que no sabem si s'haurà de jugar o no amb el Casal l'Espluga. Ens pots dir alguna cosa del partit o encara no s'ha decidit res?
No, de moment no ens han dit res. El que creiem nosaltres que ens tindran que donar els 3 punts, perquè no van fer-ho com es tenia que fer al Casal Espluga. Van venir dos jugadors amb una baixa d'un porter, sense delegat ni res. Uh-huh. L'àrbit mateix va dir que ens donaria els punts, però que no ho podia fer en el moment, que això era el comitè i no sé amb què ens diuen, però suposem que ens donaran els 3 punts.
És a dir, que... seria estrany si el partit s'hagués de jugar.
Seria molt estrany, seria una... Bueno, pues, si ens diuen que hem de jugar, jugarem.
Sí, sí, evidentment.
Però jo crec que ens ho trenquem nosaltres.
Carles, segons, com dèiem, a 6 punts del Monjos, sí que el Monjos us treu aquest avantatge. Et preocupa o no?
No, perquè, bueno, el divendres mateix jo sí que vaig anar al partit del Bre contra el Monjos. I, bueno, jo he vist 3 partits del Monjos i se'n surten sempre perquè tenen la flor al cul, com es diu, saps?
Ja.
Els regalen molts penals, moltes vegades, però regalats. I aleshores, doncs, bueno, no pots fer res. A nosaltres ja ens va passar el mateix que aquí en el Bre. No els hi piden faltes, bueno, són coses que en els equips més grans els consenteixen, i com que venen de categories superiors, doncs, bueno, no sé. No sé, però no ens preocupa. Nosaltres el que tenim que fer és fer la segona volta igual que la primera, guanyant i golejant, i estem convençuts que ells punxaran aquesta segona volta segur. però nosaltres no tornem al nostre, partit per partit, com diuen, a guanyar i entrenar fort i ja està.
Objectiu, prendre-li aquest primer lloc al Monjos o depenent com vagi la segona volta, la segona posició ja estarà bé?
Nosaltres volem quedar primers. No, és que cada segon ja és promocionada i no saps el que et pot tocar d'un altre grup.
És més loteria.
Sí, és més loteria i ja, nosaltres quan vam anar a la pista del Monjos és que el partit era nostre i no ens vam deixar guanyar. Aleshores creiem que si fem la volta, la segona volta, igual que la primera, segur que quedarem primers, estic convençut.
Home, clar, amb l'afegit que haureu de guanyar aquí al Monjos, això és evident.
Té que venir aquí al Monjos, té que anar a la pista del Flix, per exemple. No sé, ells tenen dos desplaçaments durs, molt durs. Nosaltres ens hem de venir tots a casa, els partits de fora l'únic inconvenient són una mica lluny, però ja et dic, nosaltres volem quedar primers i aquest és l'objectiu.
Perfecte, senyor, doncs res, volíem trucar-te bàsicament per conèixer una miqueta quines eren les teves impressions cobert ja aquest primer tram del campionat. Curiosament, el primer partit del 2017 serà amb el Sènior B. Em sembla que t'ho vas preguntar un dia, és certament estrany, no? Haver de jugar un partit oficial amb gent que estàs allò dia a dia, convisquem, com aquell qui diu.
Sí, no, hi ha dies que entrenem junts també.
Per això t'ho dic.
Sí, ja ens coneixem tots i, bueno, sembla un partit així de broma, però de broma no en té ninguna perquè si punxem contra ells ja també se'ns gira la truita, saps?
Sí, sí, sí.
Si no, ens ho tenim que prendre els dos equips en sèrio, els equips a fer un bon partit i ja està.
És per fer la comparació, és com si tinguessis el teu germà al costat i li haguessis de dir, escolta'm, t'has de fumar una bufetada, te la dono, però perdona'm.
Sí, sí, no, sí, clar, el primer partit de la primera volta va ser contra ell.
Li veu marcar 10 gols, bueno, em sembla.
Sí, 9 o 10.
9 o 10, sí, sí.
Que sí, sap una miqueta de greu, però bueno, al final és un partit.
Evidentment, és un partit.
I tothom vol guanyar.
És obvi, és obvi. En res, Carles, que moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé, bones festes, i a veure si el 2017 ens porta ja aquest ascens perseguit del Club Patí.
Sí, ja toca, ja.
Que vagi molt bé.
Molt bé.
Gràcies, vinga, una abraçada. Adéu-siau.
Adéu, bona tarda.
Doncs anem tancant ja amb els darrers resultats que els comentem, per exemple, en futbol femení. Derrota del primer equip femení del Sobrense 2-6 amb la Fundació Privada Júpiter, un Sobrense que encara ocupa la penúltima plaça de la classificació amb 5 punts. L'infantil cadet, en canvi, s'ha col·locat líder gràcies a la victòria 5-1 davant el Corbera. Precisament està empatat amb el Corbera al capdavant de la classificació amb 30 punts. Resultats també de bàsquet femení, perquè a la segona catalana, grup segon, jornada número 12, el femení del bàsquet Sitges va guanyar 65-69 a la pista del Club Bàsquet Salou. Tanca, per tant, aquest 2016 amb un balanç de 9 victòries i 3 derrotes. A la primera nacional catalana de futbol sala, jornada número 12, l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges, que tanca aquest 2016 amb victòria 3-4 a la pista del Sansur. I en rugby, destacar que ha començat ja la segona fase de la divisió d'honor catalana i el Rugby Club Sitges ha començat tal i com va acabar la primera, és a dir, guanyant, desena victòria consecutiva, 37-18 davant el Castelldefels. I amb això els diem adeu, gairebé, perquè ja no tenim allò més temps per endavant. Toni, gràcies.
Molt bé.
Bones festes. Bé, ens retrobarem dimecres.
Dimecres, sí.
Ja aprofitarem. Això, dimecres que ve a les 4 i tornem. Adéu-siau, bona tarda.